nostra per a poder-la fer, perquè ens fan informes en contra el secretari i l'interventor. Si fos veritat que no podria actuar la Diputació en aquesta matèria, no ho podria fer, no podria destinar ni un euro. I això és la gran mentira que el senyor Moliner va estar dient-nos durant 3 o 4 anys i que evidentment va arribar un moment que ja el castell de naipes de la gran mentira del Partit Popular se li va desmuntar. Per què? Perquè les diputacions van néixer especialment per a treballar en competències locals que els ajuntaments a soles no siguin eficaços i no puguen fer. És a dir, per a actuar en les qüestions supramunicipals. És el que diu la llei. És a dir, per a competències locals, que són de cada un de nosaltres, que si les fem cada un per el nostre compte i de forma absolutament descoordinada, generaríem una distorsió que seria ineficaç. Dígase, nosaltres formem part del Consorci de Bomberos que depèn de la Diputació de Castelló. Se pot entendre que cada poble d'esta província tinguera el seu parc de bomberos en els seus bomberos municipals i que quan hi haguera un incendi mos tingueren que plantejar com passa en la policia local si resulta que podem entrar en el poble del costat o no? A lo millor en aquest moment el que més propet està per apagar un foc és el de Vila-real. I per tant, en aquesta línia és la que se van crear les Diputacions de Coordinació de Competències Municipals.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Esta semana en tiendas a bordo deguste ya la Navidad. Gambas rayadas medianas a 19,95 € el kilo. Langostinos grandes cocidos a 6,95 € el kilo. Rojos grandes morunos a 35 € el kilo.
En a bordo siempre, siempre calidad y los mejores precios. ¡Compruébelo!
Mascarell torna a l'edat mitjana els dies 2, 3 i 4 de novembre amb torneig medieval, cavallers a cavall, exposició d'antics oficis, racó infantil, titelles, bufons, tavernes, exposició de falconeria, música amb joglars i trobadors, desfilades, gastronomia, artesania i més de 80 espectacles. 12a Fira Medieval de Mascarell. T'esperem!
Ajuntament de Nules amb la col·laboració de l'Agència Valenciana de Turisme.
Hay que procesar este coche en el laboratorio.
Ya lo han revisado. Se nos han adelantado. Es un Dash Belt Auto.
Nuestros coches superan una revisión de 126 puntos. Hay vehículos de ocasión y hay Dash Belt Auto. Descúbrelo en Dash Belt Auto Marzá, Camí Travesa 26 Vila-real y Avenida Lairón 60 Castellón. Dash Belt Auto. Vehículos de ocasión de calidad garantizados.
En Vila-real, Cervecería La Sureña. Ven y disfruta de un ambiente único en el que podrás degustar la mejor gastronomía del sur acompañada de cubos de latón con botellines de cerveza. Porque el sur no es un lugar, es una actitud. Cervecería La Sureña junto a 100 montaditos en Avenida Francisco Tárrega de Vila-real.
Vols que la teua empresa millore la seua responsabilitat social corporativa? Col·labora amb Xicaes, el nou projecte de Fundació Caixa Rural Vila-real, per a donar suport als xiquets i xiquetes amb capacitats especials i afavorir la seua inclusió social. Avui sóc jo, demà pots ser tu. Fes-te voluntari. Col·labora amb Xicaes. Informa't a www.fundaciocaixarural.org.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al teu Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, carrer Comunió 18 de Vila-real. Empresa col·laboradora amb el projecte social Xicaes per a xiquets amb capacitats especials. Victoria Eventos Almazora te ofrece un gran buffet especial los domingos y festivos. Y si tienes que organizar una celebración y quieres que sea un éxito, confía en Victoria Eventos. Haz que los cumpleaños infantiles, bautizos, comuniones, bodas o eventos de empresas sean únicos. Victoria Eventos, Antiguo San Lázaro, Polígono Centro Empresarial La Plana, Almazora, teléfono 964 10 98 58.
Atento a los precios de supermercados Cash Domestic para toda la familia. Jamón cocido campo frío 1/4, 1,99. Pechuga pavo campo frío 1/4, 1,79. Leche cremosita 0,55. No, no son ofertas, son nuestros precios. Supermercados Cash Domestic, Avenida Italia, Vila Center.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
i repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real. Todas las tendencias de la temporada otoño-invierno las encontrarás en Canem Moda, hombre, mujer y niño. Que no te lo cuenten, acércate a Canem y Canem Kids en Nules y Vila-real o en www.canem.es.
Clínica Doctor Rojo en continua innovación. Prueba la última tecnología láser en medicina estética, antienvejecimiento y longevidad. Elimina eficazmente el acné y las marcas que produce, varices, arañas vasculares y lesiones de piel precancerígenas. Clínica Doctor Rojo, en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real don Benito Llorca Cortés. El entierro tendrá lugar hoy martes a las 4 de la tarde en la iglesia arciprestal. Velatorio en Tanatorio Vila-real. Camino ermita junto cementerio. Descanse en paz.
La Teua Radio. Radio Vila-real. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Siri, ¿on puc escoltar què li està passant al Vila-real esta temporada?
Les coses del Vila-real, com sempre, a Ràdio Vila-real, amb Javi Mata i Miguel Batalla.
Siri, i els partits de futbol també?
I tots els partits de futbol.
Siri, però tot de veres?
Que sí, collons. Els de la 92.2. El nervioset de Mata i la seua tropa. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
Corre Cherichev, el mito de Unal, es esta, va Cheri, está solo Unal, y la pasa, está solo Unal, 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 al porter, Fornas, 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 gol, 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 gol.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonistes Vila-real, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Vila-real i els seus voltants ens importa. Protagonistes Vila-real, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil.
Bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem a la 92.2 de la freqüència modulada. Avui comencem una miqueta més tard, ja que
Com havíem comentat abans, estava aquesta sessió plenària ordinària del mes d'octubre al consistori de Vila-real. Per això, fins que no s'ha acabat aquest punt, el tema d'aquesta plaga de mosquits és important, ja que és un problema que ens preocupa a tota la ciutadania. No hem tallat per a començar aquests protagonistes, però ara sí ho fem. I amb la dinàmica habitual, molts els convidats, moltes les veus que passaran avui per la 92.2 de la freqüència modulada. De seguida els presentem. Avui, per exemple, parlem amb l'Associació Micològica de Castelló. Van alertar fa uns dies de l'aparició d'un fong que podria ser perillós per al consum humà a la zona del Pinar del Grau de Castelló. Per això ens parlaran d'aquest tema, de les recomanacions, no, com podem evitar o què hem de fer. En aquest cas, la recomanació és no agafar ni menjar cap fong que estiga en un entorn urbà, siga o no comestible, ja que també debut a l'exposició a metalls pesats i també les fumigacions, doncs, pot ser tinguin algun problema per a la salut. I també parlarem en aquest cas respecte a les jornades micològiques que organitza l'associació aquest cap de setmana a Port Castelló. Ens ho contarà el responsable, el president d'aquest col·lectiu, Cándido Sos, però a banda també tindrem a FEMER, una associació que fica en marxa una oficina d'assessorament a les dones que viuen a l'àmbit rural. Per això tindrem també a la responsable d'aquest col·lectiu de FEMER, a Lucía Clemente, que ens donarà detalls respecte a aquesta iniciativa i també ens contarà en què consistís l'associació que presidís. Ells estaran a primera hora en nosaltres, en aquesta primera part del programa, però a segon parlarem, tenint en compte la proximitat de Tots Sants amb la regidora de cementeri a la localitat amb Rosario Arroyo, i ja ens contarà aquest dispositiu que s'ha previst. En aquest cas no hi haurà una ampliació d'horari del cementeri, tenint en compte que a les 6 ja cau la nit i comença a fer una miqueta més de fred, l'horari es manté, però sí s'habilita, com és habitual, aquest autobús. També s'emetrà, en aquest cas, en directe la missa el dia de Tots Sants. Estarà la col·laboració, com sol ser habitual, de Creu Roja, d'Acudim, també Protecció Civil i Policia Local, que realitzaran un dispositiu especial per a garantir que tota la gent que vulgui acudir al cementeri ho faci sense grans problemes, degut a que, òbviament, és molta la gent que voldrà anar a visitar els seus éssers estimats. També parlarem d'un apunt social esportiu, en aquest cas des de Pintando el Camino en Rosa. Amparo Alcaraz ens parlarà d'una nova iniciativa, com havíem dit, benèfica per a l'associació, per als xiquets que tenen o pateixen càncer. Per això també el Villarreal s'ha sumat a la seva causa i el partit del proper diumenge contra el Llevant serà solidari, tindrà aquesta grada solidària que es destinarà a Pintando el Camino en Rosa, la seva tasca a benefici dels xiquets d'Espanyol, d'aquesta associació que treballa amb els xiquets amb malaltia de càncer. 10 euros l'entrada en aquesta grada solidària. Ella ens contarà com poden fer-se vostès amb una si estan interessats en col·laborar. I també, com cada dos dimarts, ens acompanyaran des de la Unitat de Prevenció Comunitària el tècnic José Gisbert. Ens parlarà en aquest cas de com s'aborda el tema o el problema de la marihuana als instituts, i també segurament, no, de com es pot detectar la presència d'aquesta substància, no, en els centres educatius. Doncs aquests seran els convidats que tindrem durant la jornada d'avui. Una jornada en la que, si mirem a la meteorologia, ja ho hauran vist vostès, la pluja que ens acompanya de forma intermitent, i és que aquesta és la previsió. Pluja tot el dia, 100%, fins la mitjanit i demà també, inclús aquesta vesprada, que pot aparèixer tormenta elèctrica. Temperatures que continuen sent baixetes, 8 de mínima, 14 de màxima. Demà sembla que millora una miqueta aquesta situació tèrmica, amb 18 de màxima, i això serà demà, veurem si es complís o no. I també comentar que estem en alerta groga per aquestes precipitacions, un avís que avisa, que afecta, perdó, a tot el litoral sud de la província de Castelló. Com dèiem, precipitació tot el dia, i sí que no amaguen el paraigües.
És tendència a Twitter. I repassem breument els principals temes que estan generant comentaris a hores d'ara a Twitter. En aquest cas, Operación Triunfo, Gran Hermano VIP, que continuen estant en aquestes posicions més altes de la taula del rànquing, però també es parla de Miguel Hernández, perquè tal dia com avui va néixer. Per exemple, des de l'Institut Cervantes es fa un recordatori amb un fragment d'una de les seues poesies. Por las calles voy dejando algo que voy recogiendo, pedazos de vida mía venidos desde muy lejos. Voy al lado a la agonía, arrastrándome me veo en el umbral, en el fondo latente de nacimiento. Aquesta és la part que destaca l'Institut Cervantes, però també se'n recorden des del País un homenatge, en aquest cas lluny del cliché poeta pastor, és el títol d'aquest reportatge que meten avui, que s'ha publicat avui, també des d'Esquerra Unida es fa un recordatori, també des de Televisió Espanyola, recorden aquest naixement, la UNESCO, així que veiem també des de antics, no? En aquest cas càrrecs polítics, la ex presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, també un recordatori. Així que molta la gent, com dèiem, que se'n recorda de la figura de Miguel Hernández en aquesta jornada, però altre nom propi, en aquest cas que d'actualitat actual, Villarejo, aquest excomissari, ja es va publicar, no?, aquesta informació que podia implicar a l'home de Maria Dolores de Cospedal. I també aquest matí s'ha publicat que Cospedal s'hauria reunit en secret amb Villarejo a Gènova. Un nou pas en aquestes filtracions que s'estan duent a terme. Diuen també, per exemple, des del País que el Partit Popular tem l'aparició de nous àudios de Villarejo i lamenta que la corrupció torne a marcar l'agenda d'assumptes, en aquest cas, que afecten al Partit Popular. Doncs bé, Villarejo per a estona, encara en tenim. Anem a mirar altres dels temes que s'estan tractant avui, en aquest cas pressupostos, és altre dels assumptes més comentats a hores d'ara. Es parla de que Ciudadanos ha trencat el front amb el PP, que bloquejava els pressupostos, no vol dir que siga partidari, però almenys sí que, com es va anunciar ja, es va donar una miqueta aquest pas per a poder avançar en els pressupostos. En aquest cas, ara sí, també des de Ciudadanos es coneix que han emès un comunicat en el que diuen que és fals que Ciudadanos permeta a Sánchez traure endavant els seus pressupostos per a l'Estat. En aquest cas, només s'obre una via per a que es pugui, doncs, seguir avançant, però no consideren o volen puntualitzar que no estan d'acord només obrint un pas cap al debat. Aquesta és altra de les notícies, la puntualització d'una notícia que hi ha ahir. També Federació Catalana de Futbol és altre dels temes a hores d'ara que està generant més comentaris. Almenys dos detesos en una operació de la Guàrdia Civil contra la corrupció en la Federació Catalana de Futbol. Doncs bé, diferents notícies d'actualitat, les que salten avui a aquest rànquing dels assumptes més parlats a Twitter, i tanquem, per exemple, amb un que s'està parlant ja des de fa unes setmanes en referència o en respecte a l'Almudena a Madrid i a les despulles mortals de Franco. Segons ha publicat també la cadena SER fa menys de mitja hora, el govern i el Vaticà acorden que Franco no pot ser soterrat a l'Almudena. Doncs aquesta és l'última hora que, com dèiem, ha publicat aquest mitjà de comunicació. També ara s'estan fent ressò la resta de mitjans, també agències de comunicació. Així que diuen no volen que acabe o que siga soterrat a la cripta de l'Almudena perquè podria convertir-se en un nou lloc per tal d'enaltir el dictador. És una informació que publica Europa Press i per això aquesta decisió i aquest anunci. Doncs ara sí, repassats els principals assumptes tendència, a hores d'ara una pausa, de seguida repassem breument notícies curioses.
Mascarell torna a l'edat mitjana els dies 2, 3 i 4 de novembre amb torneig medieval, cavallers a cavall, exposició d'antics oficis, racó infantil, titelles, bufons, tavernes, exposició de falconeria, música amb joglars i trobadors, desfilades, gastronomia, artesania i més de 80 espectacles. 12a Fira Medieval de Mascarell. T'esperem!
Ajuntament de Nules amb la col·laboració de l'Agència Valenciana de Turisme.
Hay que procesar este coche en el laboratorio.
Ya lo han revisado. Se nos han adelantado. Es un Dash Belt Auto.
Nuestros coches superan una revisión de 126 puntos. Hay vehículos de ocasión y hay Das Belt Auto. Descúbrelo en Das Belt Auto Marzá, Camitra Besa 26 Villarreal y Avenida Lairón 60, Castellón. Das Belt Auto, vehículos de ocasión de calidad garantizados.
En Villarreal, Cervecería La Sureña. Ven y disfruta de un ambiente único en el que podrás degustar la mejor gastronomía del sur acompañada de cubos de latón con botellines de cerveza. Porque el sur no es un lugar, es una actitud. Cervecería La Sureña, junto a 100 montaditos en Avenida Francisco Tárrega de Villarreal.
Vols que la teua empresa millore la seva responsabilitat social corporativa? Col·labora amb Xicaes, el nou projecte de Fundació Caixa Rural Villarreal, per a donar suport als xiquets i xiquetes amb capacitats especials i afavorir la seva inclusió social. Avui sóc jo, demà pots ser tu. Fes-te voluntari. Col·labora amb Xicaes. Informa't a www.fundaciocaixarural.org.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Biblioteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al teu Nadal en Charcuteria Biblioteca Santiago Manrique, carrer Comunió 18 de Villarreal. Empresa col·laboradora amb el projecte social Xicaes per a xiquets amb capacitats especials.
Noticias curiosas.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve.
12:27, continuem en directe a la 92.2 i anem a repassar alguna d'aquestes notícies curioses que trobem pel món. En primer lloc ens anem cap a un col·legi estatunidenc que té entre els seus estudiants a 14 parelles de bessons. Un centre educatiu de Michigan als Estats Units té entre els seus estudiants 14 parelles de bessons. Dels 441 alumnes del Grand Rapids University Preparatory Academy, 28 són bessons. Un xicot del problema diuen que en el centre es prenen amb molt bon honor, humor. Tenim aquestes 14 parelles de bessons, dos membres del personal també ho són, a més, un mestre assistent també ho és. Es diuen realment increïble, segons va indicar el director assistent Jessalyn Raden a un mitjà de comunicació. El major problema per a l'escola es presenta a l'hora d'educació física. Segons va explicar aquest director assistent, l'any passat teníem tres parelles de bessons en el nostre equip de futbol. Eren quatre persones idèntiques, corrents pel camp. En aquest cas diuen que no sabem per què hi ha tants bessons en la seva escola, però la curiositat és aquesta. 14 parelles entenen aquest col·legi de Michigan.
Las balas perdidas de este amor.
Anem a parlar d'una errada en l'actualització d'aquestes dades i que va fer que el Servei de Sanitat de Castilla i Lleó citara una persona que havia faltat feia 30 anys. En aquest cas, la cita li la van donar a una dona de Salamanca que havia faltat feia 30 anys. La cita era per acudir al Servei de Neurocirurgia del Complex Hospitalari de Salamanca. La notificació va arribar a la casa de la dona en qüestió, que havia faltat aquestes 3 dècades abans, una casa que a hores d'ara estava habitada per un familiar. En concret, la cita era per al proper 14 de desembre a les 10 del matí al Centre Verge de la Vega. Segons va adelantar en aquest cas també la cadena CERT des del centre hospitalari, han demanat disculpes a la família per les possibles molèsties que ha ocasionat aquesta cita.
Mi vida entera te daré.
I ara anem a parlar de la peculiar forma que tenen a un col·legi de Texas per a iniciar les classes. Abraços, petons i també xocs entre les mans. L'escola elemental Kinney de Texas, Texas s'ha ficat en marxa una curiosa forma d'iniciar les classes pels matins. La professora selecciona cada dia un alumne que rep un bonic salut per part de la resta dels companys de classe. D'aquesta forma, segons deien els responsables del centre educatiu, es aconsegueix fomentar la bona educació o també l'amistat, entre altres valors. El vídeo d'aquesta metodologia s'ha compartit en les xarxes socials per part de la Fundació Innocente.
Yo sigo, es nuestro
I anem ja per un últim apunt mig científic, o no, ja veurem com acaba, perquè s'està desenvolupant un kit per a que els homes puguen donar el pit als nadons, una nova creació. A càrrec d'un estudiant, d'una estudiant universitària londinenca, permetrà als homes donar o amamantar als bebès que acaben de néixer. Mary Claire Springan, una estudiant de la famosa escola de disseny Saint Martins, ha ideat un kit de lactància materna exclusivament adreçat per a homes amb la intenció que aquests puguen ajudar a les dones en la tasca d'amamantar als nadons, segons va informar el diari The Mirror. Estava tractant, va declarar l'estudiant, de crear una ferramenta d'empatia, un aspecte que realment o un element que poguera ajudar a un pare a ser de veritat útil. El kit, que encara no ha eixit al mercat, inclou un bot d'hormones que l'home haurà de prendre en cas que vulga durant l'embaràs de la parella. En principi, el principal compost d'aquest medicament és la progestina, una hormona que ajuda a estimular les glàndules productores de llet. També s'inclou una bomba, un xalec de compressió molt semblant a un sostén de maternitat. El consum de la progestina, això sí, té efectes secundaris en el cos masculí, i és que l'home que prenga aquest medicament pot desenvolupar pits. Springham vol que el seu invent ajudi a evitar que els pares estiguen o se senten exclosos durant la lactància dels seus fills, i espera que el kit estigui disponible en uns 5 anys aproximadament. Tot i això, els experts no es mostren molt esperançats i diuen que no estan segurs de l'impacte que poden tindre les hormones respecte al cos masculí a llarg plaç. Així que veurem si arriba o no aquest kit i també si els homes estan disposats, no? Aquesta altra part, aquesta part secundària del kit per a amamantar. Doncs així tanquem el repàs per a aquestes notícies curioses. 12:32, una pausa, rebem els primers convidats de la jornada.
Porque en cada momento de tu vida tus necesidades son diferentes, en Grupo Cooperativo Cajamar hemos diseñado diferentes planes de pensiones que se adaptan a ti y a cada momento de tu vida. Entra en www.tuplanperfecto.es, conoce nuestro simulador y descubre cuál es el plan que mejor se adapta a ti. Consulta en www.tuplanperfecto.es el nivel de riesgo y las alertas de liquidez de los planes. Documento con los datos fundamentales para el partícipe y la información relativa a los planes de pensiones.
Més informació a les oficines de Caixa Rural Vila-real.
Limpieza Servil en Vila-real. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de maseches, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No duden en llamarnos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Servil en Vila-real, 653 20 42 94. Calle Manuel Sánchez Warner 1 de Vila-real.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Vila-real, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
María, creo que voy a salir a dar una vuelta. En pijama, porque me apetece. A ti lo que te pega es un Dacia Duster. ¡Go Duster! Ven a descubrirlo a la red Renault y llévatelo ahora con un año de seguro gratuito desde 11.600 euros. Oferta RCI Bank. Condiciones en Dacia.es.
Empieza bien el día en Cafetería Roma. Café o zumo, tostada o bollería, 2 euros. Almuerzos, bocadillo, bebida y café, 5 euros. Todos los días empieza bien el día en Cafetería Roma, Avenida Río Ebro número 2 de Vila-real.
Hotel Sercotel Plana Park. Tus eventos y reuniones de trabajo o placer los hacemos únicos. Nuestra cocina elabora menús diarios o a la carta que puedes disfrutar en nuestro restaurante o terraza chill out en el polígono y fondo de Alquerías junto al peaje de la autopista. Hotel Sercotel Plana Park. Las personas primero.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió, boda o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Vila Real.
I avui anem a conèixer, anem a presentar-te a Famer Castelló, l'associació de famílies i dones del medi rural de la província de Castelló, presidida per Lucía Clemente, que la tenim a l'altre costat del telèfon. Què tal, Lucía? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs bé, el primer que volíem saber és per què es constituís aquesta associació. Vau veure que era necessari, que n'hi havia una necessitat?
A Famer Castelló realment va néixer fa molts anys, ¿vale? Ja fa 15 anys que està en la província de Castelló, i en Espanya fa 36. ¿Vale? Va començar a Castilla-La Mancha i després s'ha anat expandint durant aquests 36 anys a tota la província de a tota Espanya i ara a la província de Castelló. Va estar uns anys inactiva aquí a la província i ara fa un any i mig la vam reactivar, perquè sí que creiem que hi ha una necessitat per part de la població de fer cursos, de dinamitzar el que és l'interior, perquè com últimament se comenta molt, estos pobles estem perdent població. ¿Vale? Jo soc de la Llana, d'un poble d'aquí del Baix Maestrat, i tots aquests pobles ho estem sofrint dia a dia, que els joves no se queden a viure, i cada any tenim menys naixements, i evidentment cada any tenim menys població, i això s'ha convertit ara ja en un problema creixent i que tenim que buscar una solució. Entonces, a vegades mitjançant el que és la formació, el que ara ja se coneix com a empoderament de les dones, a través de la formació i l'empleo, intentem assentar la població en el medi rural. I així evitar que se despoblen els nostres pobles. Evidentment no és una cosa fàcil ni és una tarea d'un mes ni de dos. És una tarea a llarg plaç i hem començat. I de moment, la veritat, que estem molt, molt contents.
Quanta gent conforma a Famer Castelló?
Ara mateix tenim 1.000 socis a tota la província i quasi 200.000 en tota Espanya. O sigui, a nivell d'Espanya som una associació molt reconeguda. L'any passat, a novembre, inclús ens va rebre la reina Leticia en Zarzuela. O sigui, a nivell nacional tenim molt de pes i formem part de la nostra presidenta nacional, forma part inclús de la ONU. Del Consell Consultiu de la ONU.
I bé, concretament, què és el que fa Famer Castelló per a impulsar, per a ajudar a aquestes dones que viuen al món rural?
Sobretot el que més fem són cursos de formació, de ofimàtica, cursos de també d'oci, per dinamitzar el que és l'associacionisme, fem conferències sobre com d'autoestima, conferències de coaching, havent tratat alguna vegada temes de violència de gènere, conferències realment contra la violència de gènere, i ara últimament vam fer una xarra el dia 13 a Culla, i ara la fem este cap de setmana, este diumenge a Sant Rafel del Riu, d'empoderament i d'emprendiment de les dones rurals. Entonces, venen tres dones i mos comenten també com van decidir contar la seva experiència, per què van decidir emprendre una aventura al món rural. Són emprendedores que els ha anat bé i contra la seva experiència i a Culla va estar molt interessant. La veritat, jo vaig així molt contenta de la conferència. I sempre hi ha algú que potser pues, li llama l'atenció i diu, mira, pues, si elles ho han fet, jo també podria.
Clar.
Després nosaltres tenim una oficina provincial, la tenim la sede a Culla, a l'Alt Maestrat, i tenim una persona que assessora a totes les dones que tinguin interès en emprendre un negoci, necessiten financiació, no saben on acudir, i també dones que simplement volen seguir formant-se per millorar el seu currículum o per accedir a un altre tipus de feina, també les ajudem. Entonces, poqueta a poqueta anem fent esta labor social que jo crec que és molt necessària.
Lucía, quin és el perfil de dones que formen part de Famer? N'hi ha un perfil concret o és variat?
Realment són més dones de pobles d'interior entre 40 i 60 anys. Ens agradaria també tindre persones més joves, però de moment les persones joves costen més el tema de l'associacionisme, sí. Sobretot en aquests pobles. Entonces sí que són dones més grans, d'uns 50 anys, que moltes no tenen faena i s'involucren en l'associació també per ajudar els altres i perquè és realment quan se donen compte de que els pobles cada vegada tenen menys habitants.
Clar.
És molt probable que possiblement la gent més jove encara no siga tan conscient de lo que estem fent en anar moltes pobles, molts.
Quin tipus de faenes són en les que decideixen emprendre aquestes dones? En quins sectors?
Pues tenim de tot, sobretot ara últimament està triomfant molt el turisme rural. Tot tipus de turisme de sensacions, aventura, turisme de muntar a cavall, per exemple, i després cases rurals, hotels rurals, gastrobars, que hi ha molts pobles que està triomfant el turisme i tenen ara bars nous, i hem fet hasta inclús gastrobars, oficines de turisme, xicotetes, tendes de souvenirs.
Molt bé.
I després pues, n'hi ha de tot, n'hi ha gent que potser vol té una panaderia i ara els fills l'han agarrat o les filles,
sí.
I fan la panaderia online, venen també pedidos a través de les webs, claro, això
clar.
Fa que al final una panaderia d'un poble pugui tindre molts més treballadors perquè estàs venent fora.
Clar, i és una forma també de guanyar persones que s'apropen a la localitat, no? També és una forma d'això, i de que n'hi hagi més comerç, no?, en aquest poble.
Claro, perquè els pobles xicotets tenim que ser conscients del mercat que tenim. A un poble de 1.000 habitants hi ha negocis que si no vens a altres pobles o no vens online no podrien triomfar. Entonces, nosaltres també fiquem a les persones, les assessorem, de dir-li, a veure, este negoci, si el fiques a un poble menut, tens que saber que te tindràs que dirigir també a través d'internet a persones de la comarca o inclús de la província o ja si algú vol fer un negoci de coses que se poden enviar pues, a tota Espanya o tot el món.
Clar.
Una dona que ens estiga escoltant, que estiga en aquest perfil, en aquesta situació, de quina forma se fica en contacte en Afamer Castelló?
Pues tenim pàgina web, tenim Facebook també, i ahí estan els telèfons i l'email és secretaria@afamercastelló.es. Ahí poden dirigir-se a nosaltres i la secretària que tenim que treballa al CEDE els ajudaria i els assessoraria en tot tipus, en el que necessiten, formació, currículum, en obrir un negoci, tràmits, assessorament, finançament, el que necessiten. El assessorament és completament gratuït perquè és un servici que nosaltres podem donar perquè realment creiem que fa falta. Som una ONG i nosaltres no cobrem. Sí que tenim socis, moltes persones que col·laboren amb nosaltres mitjançant una quota anual,
sí.
Però a les persones que assessorem no els cobrem res.
Teniu recolzament per part de les administracions públiques o podríeu tindre'n més?
Sí que tenim molt de recolzament per part de la Diputació de Castelló. La veritat que estem molt contents. Soles ho van ficar en marxa, la Diputació de Castelló va confiar en nosaltres, van firmar un conveni l'any passat en Diputació de Castelló, i mitjançant els diners que ens han donat hem pogut fer moltes activitats i la veritat que si tenim l'oficina és gràcies a la Diputació de Castelló que ens ha permetit tindre una persona. També a través de Afamer Nacional ens envien moltes subvencions i ens tramiten el Ministeri. L'any passat vam fer una jornada que ens va vindre del Ministeri d'Exteriors i cursos que venen del Ministeri de Treball i a vegades de l'Institut de la Dona. Tot això, pues, claro, com treballem conjuntament amb Afamer Castelló, en Afamer Nacional,
sí.
I en Afamer Comunitat Valenciana. Sí que és veritat que ens agradaria un poc més de recolzament per part de la Generalitat Valenciana. Vam demanar l'any passat unes subvencions, però ens les van denegar totes.
Doncs a veure si s'impliquen un poc més, que al cap i a la fi és en benefici d'una gran quantitat de dones, sobretot, que el que volen al cap i a la fi és treballar. Vull dir, és que no se demana res de l'altre món, no? Formar-se i treballar.
Sí, i després pues, també fomentem el que és l'associacionisme, perquè en aquests pobles no hi ha oci. O sea, primer la primera necessitat que té una persona és tindre un treball i poder-se mantenir econòmicament parlant. Però després en aquests pobles les persones també necessiten tindre un oci. Tu vius, sí, les persones que viviu a les ciutats més grans, pues disfruteu d'un oci. Aquí als pobles xicotets, si no existeix aquesta part, també nosaltres busquem la igualtat, o sigui, que una persona que visca en un poble tingui els mateixos serveis, el mateix oci que una persona que visca en una capital.
Clar. De forma que puguen arribar a decidir quedarse en el poble, perquè també, pues, primer és el primer que és l'empleo. Després, sí, pues, que hi hagi escola, que hi hagi guarderia i que hi hagi serveis. Primer són els serveis, però després també hi ha coses que pesen a l'hora de que fa una persona que arribi a l'estrès a un poble xicotet.
Clar.
Entonces, pues, també dinamitzar l'associacionisme, fem cursos. Ara, per exemple, a tot el que és el Baix Maestrat estem fent tallers de maquillatge i cuidado facial. També fem cursos i tallers de WhatsApp, redes socials, perquè hi ha vegades que ens fiquem a buscar tallers de lo que és ofimàtica i coses més complicades, quan ens vam donar compte que la gent realment el que volia era aprendre a manejar correctament el WhatsApp, el Facebook, poder-se comunicar a través de Skype en amics que viuen junts o en familiars que viuen junts, i la veritat que els cursos de WhatsApp han tingut un èxit que no ens ho esperàvem.
Doncs sí, la gent el que demande, no? Al cap i a la fi és el que vosaltres busqueu. Doncs, Lucía, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat i haver conegut a Famer Castelló, aquesta associació de famílies i dones del medi rural de la província de Castelló. Qualsevol persona, ja saben, que poden ficar-se en contacte amb a Famer Castelló per al que sol·liciten. Lucía, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres també per haver-nos deixat l'oportunitat d'explicar el nostre projecte a tota la província.
Nou Forn La Creu, especialistas en pan artesano, elaboración de pastas caseras y pastelería. Ahora más cerca de ti con un nuevo despacho con cafetería en calle Pintor Gumbau número 8. Si quieres disfrutar de un pan casero, no lo dudes, ven a visitarnos a nuestro nuevo despacho en la calle Pintor Gumbau o en la calle Cordón 51. Abrimos de lunes a viernes por las mañanas y por las tardes, y los fines de semana también por la mañana.
Auto Villarreal, tu concesionario oficial Volkswagen en Villarreal. Auto Villarreal. Ven a vernos en Camí Travesa número 24 de Villarreal. Tu concesionario oficial Volkswagen.
Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Villarreal te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis, eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles, en la entrada a Villarreal desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
¿Sabes cómo se llama lo último de Vitaldent? Avanza Plus, un tratamiento de implantología que comenzará a ser menos de 48 horas con seguimiento personalizado y diagnóstico integral por solo 21,36 euros al mes. Consulta condiciones en vitaldent.com o visita Vitaldent Villarreal, Avenida Francisco Tárrega 41, teléfono 964 50 60 34.
Ya, es que esta tarde tengo que ir al dentista y luego ir a ver a mi abogado. O era que tenía que llevar a mi abogado al dentista. No sé, el caso es que salgo de la muela del juicio.
Aparca tus excusas para no acercarte al concesionario a probar la nueva gama Renault Limited. Solo este mes con un año de seguro, 2 de mantenimiento y 3 de garantía. Oferta RC Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en renault.es.
Si vols aprendre valencià, ho tens ben fàcil. La regidoria de normalització lingüística t'ofereix cursos gratuïts de valencià a partir de novembre. I si vols conversar en valencià, apunta't al voluntariat. Per a més informació, telefona al 964-547009. Ajuntament de Villarreal. Villarreal avança en normalització.
Mascarell torna a l'edat mitjana els dies 2, 3 i 4 de novembre amb torneig medieval, cavallers a cavall, exposició d'antics oficis, racó infantil, titelles, bufons, tavernes, exposició de falconeria, música amb joglars i trobadors, desfilades, gastronomia, artesania i més de 80 espectacles. 12a Fira Medieval de Mascarell. T'esperem!
Ajuntament de Nules amb la col·laboració de l'Agència Valenciana de Turisme. En Villarreal, Cervecería La Sureña. Ven y disfruta de un ambiente único en el que podrás degustar la mejor gastronomía del sur acompañada de cubos de latón con botellines de cerveza. Porque el sur no es un lugar, es una actitud. Cervecería La Sureña junto a 100 montaditos en Avenida Francisco Tárrega de Villarreal. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dreams.
Dos de la freqüència modulada, anem a parlar amb l'Associació Micològica de Castelló. Són notícia perquè aquesta setmana s'organitzen les terceres jornades micològiques a Miques, però també en aquest cas perquè debuta les precipitacions dels darrers dies i que també avui, per exemple, estem patint, especialment a la zona del Pinar del Grau de Castelló es van detectar uns fongs, unes setes que poden ser perilloses per a la ciutadania. Per tal de parlar d'aquests assumptes, tenim a l'altra banda del fil telefònic al president d'aquesta associació micològica, Càndido Sos. Molt bon dia.
Bon dia, com estem?
Molt bé, un plaer tornar a parlar en aquest cas diferents, els assumptes d'actualitat, si et sembla, perdó, que ja abans m'havies advertit. Parlem d'aquesta notícia, no? Ja ho vau advertir mitjançant les vostres xarxes socials. Aquestes pluges han fet que, per exemple, al Pinar apareguen algunes espècies que no són aptes per al consum humà.
Correcte, sí. En aquest cas, pues, el que hem vist ha sigut diversos focos de lo que se anomena l'epiota bruno incarnata. És un bolet, és un fong que és altament tòxic, inclús depèn de la quantitat d'ingesta d'aquest fong, si se consumís, pues, pot causar inclús la mort.
Així,
No és clar, no és com... A veure, no es tracta de, com he dit per ahir, ni una placa, ni ninguna... Simplement anisite, més quantitat de la que s'anisite. Este fong és un fong, ¿vale? És un bolet que sol aparèixer tots els anys al Pinar del Castelló. No, el Pinar de Castelló, al tractar-se d'un bolet que és pues, urbanita, cosmopolita, apareix en parcs, en jardins, en aquest cas en el Pinar del Grau de Castelló, uh-huh. Sí que és habitual. No és un bolet que aparega de manera massiva, però sí que pues, apareix tots els anys. Uh-huh. I aquest any el que sí que és cert, que degut a les pluges, com tu m'ho has comentat, sí que és cert que han aparegut més quantitat de l'habitual. Sí que han aparegut grups pues, de 10, 15, 7, 8, però són més cridaners que si fos només un bolet o dos sols en un jardí o en un parc. Uh-huh. Doncs n'hi ha que anar molt en compte perquè sí que han tingut algun cas d'intoxicació en els anteriors, inclús a 20 anys, com han comentat, pues, un cas d'una persona que ha morit.
Uh-huh. En aquest cas, Càndido, la gent, la recomanació, suposem, seria que aquests fongs que apareixen en zones urbanes que no es toquen, no? Però com es poden distingir, en aquest cas, els que han aparegut ara de forma més massiva al Pinar?
Sí, val. Com tu has comentat, pues, responent al primer comentari que fas, sí que és cert que en zones urbanes o de vertederos no n'hi ha que plegar mai bolets per a consumir-los, perquè una de les característiques que tenen els fongs pues és que capten tots els metals pesats que se desprenen pues, dels tubos d'escape, si n'hi ha com una fàbrica, etc. Tenen aquesta característica. Entonces, pues, bolets que poden ser comestibles en circumstàncies normals, pues, quan vas al bosc, que és un entorn més net i que està lliure de fums i de metals pesats i tot això, són comestibles. Dins de les zones urbanes pues, passen a ser fums pues, inclús tòxics. Tot el que no hi ha que consumir els mai dins de zones urbanes pues, és bolets ni d'espais, de jardins, per més motius, perquè a més estan pulveritzats, insecticides, abonos, tal i qual. I després, responent a la segona pregunta que em feies respecte a com podem identificar aquests fongs que han aparegut al Pinar de Castelló, en aquest cas la l'epiota bruno incarnata, a través de la ràdio pues, és una miqueta complicada d'estudiar, però uh-huh. Jo ho intento, ¿vale? Pues, és un bolet xicotet, 2-3 centímetres, ¿vale? Pues, té el que és el barret, té com unes escamentes concèntriques en un mameló més marcaet, una plaqueta més marcaeta, després del peu pues, com d'uns tonos rochencs, i no té, per exemple, el peu bulbós com poden tenir els campinyons, per exemple, el silvaticus, que és el que el conforen, uh-huh. Tots els campis, el que són les làmines, les tenen de color rosa, després tiren a marró i quan se fan vells tiren a negre. En canvi, per exemple, la lepiota bruno incarnata, que és en aquest cas la que estem parlant, la tòxica, Estate sempre les làmines de color blanc, per exemple, ¿vale?
Sí.
El champinyó té anell, la lepiota bueno, en carrata, no? Realment, per a la gent que estem a peix, no ha lugar la confusió, però vaja, si tu estàs plegant champinyons, per exemple, en el pinal, que no s'ha de plegar, ¿vale? Però inclús així n'estàs plegant-los, i prop n'hi ha un foc que n'hi ha lepiotes, pues, la gent que no està habituada pues, se confon.
De qualsevol forma, crec, Candido, que també l'Ajuntament de Castelló, amb les vostres recomanacions, ha ficat alguns cartells i crec que inclús amb alguna imatge, no, perquè sigui més fàcil identificar-ho per a aquells que no estan ficats, no, que no estem ficats en el món dels fongs.
Sí, en este cas l'Ajuntament de Castelló ha estat fantàstic, com sempre ocorre, en este cas han actuat immediatament. I el que han fet és pues, assessorar per l'associació, el que han fet, han ficat a totes les entrades, en este cas del Grau de Castelló, i crec que inclús per les, en diversos parcs i jardins de Castelló, pues, cartells indicant que no se deuen plegar mai bolets en zones urbanes i que en el cas del Pinar de Castelló n'hi ha bolets que poden inclús resultar pues, mortals, que són venenosos.
També
estat fantàstic, sí.
No, almenys aquesta advertència està feta i també comentar, no, ens havies dit abans de començar l'entrevista que ha hagut alguna xicoteta confusió, que en cap cas es recomana arrencar, no, en aquest cas l'espècie tòxica que ha aparegut al Pinar.
Correcte. Hem tingut algun problema en algun mitjà de comunicació, que evidentment no vaig anomenar, perquè per compte i risc del periodista pues, han ficat que nosaltres hem recomanat arrencar els bolets de en este cas del Pinar. Quan nosaltres hem recomanat tot el contrari. Nosaltres hem insistit moltíssim en que els bolets no es deuen exterminar, no es deuen arrencar, perquè, com tu me comentava abans de l'entrevista, els bolets, tots els bolets compleixen una funció ecològica fonamental, en aquest cas pel Pinar o en l'entorn en què se troben. No se deuen arrencar, simplement n'hi ha que informar, n'hi ha que educar i n'hi ha que, evidentment, a tot el món inculcar-li que no se deuen plegar mai bolets que no estiguem convençuts al 100% que són comestibles i estiguem 100% identificats.
Doncs aquesta és la recomanació. Ara parlem de les jornades, però també ens agradaria fer un apunt, no? Hem parlat de les pluges en el cas del Pinar amb l'aparició d'aquesta espècie, però a la resta de fongs els ha anat bé la pluja, s'han ofegat per excés d'aigua i diguem s'han fet malbé. Com ha anat la situació de precipitació i la gota freda dels últims dies?
Ah, bé, bueno, jo te comento. Hem tingut un problema de temperatura. Evidentment, en les pluges han sigut pluges que si no hagués gelat tant, si no hagués baixat les temperatures, pues hagués tingut una segona brota de tardor, pues la veritat és que molt bona, o això preveien, com va córrer al voltant del mes de setembre, que va ser un mes de mes final, però que ocorris en cotes altes, com pot ser Peña Golosa, Espot, etc., estem en temperatures de 0 o menys, inclús en negatiu. I això per al voler, pues, clar, no és bo. Se paralitza el miceli i deixa de produir bolets. En canvi, en cotes baixes, pues, pot ser sobretot la Serra Espadà, les pluges, com no han sigut unes pluges torrencials, sinó que han sigut unes pluges que, pese a que ha plogut 5 litros, han caigut, diguem que ve per a la terra i ha filtrat això, sí que és possible que la zona d'Espada, si no baixen les temperatures, que sí, tinguem encara un parell de setmanes o tres que encara topetarem bolets. Però ja te dic, en cotes altes, complicat ja pel tema del fred, el tema de temperatures.
Així que aquesta és la situació, però amb tot, no, amb aquestes xicotetes dificultats que poden haver debut a la meteorologia, organitzeu aquestes jornades, crec que dijous també, a Misides, a les zones a priori del Peñagolosa, Serra d'Espadà i també els ports.
Correcte. La intenció que tenim a la Expo con tots els anys, pues, bueno, és la difusió micològica i sobretot el que intentem és que la gent conega la riquesa micològica que hi ha a la província de Castelló. Entonces, sí, el dijous, com tu has comentat, fem una eixida de l'Associació Micològica de Castelló i intentarem abarcar això per la zona latinesa, la zona d'Espadà, Peña Golosa, per a que la gent pugui conèixer bolets de tota la província de Castelló, tant comestibles com no comestibles, sense interès a nivell culinari. Vaja, que la diversitat micològica que existeix a la província de Castelló. A banda d'això, com tu has comentat, el dijous fem l'eixida i el dia 3 i 4, que és dissabte i diumenge, és quan realment se celebren les jornades. Estem oberts dissabte des de les 10 fins a les 8 de la vespre per un ratet a dinar i després diumenge estem des de les 10 del matí fins a la 1 de migdia. A banda d'això, el dissabte tenim dos xarles molt, molt interessants. Una que farà la Judit Forquet sobre qué es una auditoría alimentaria, que es una alimentaria que nos comentará todo lo que compremos al supermercado, estar extendes exactamente los controles que pasen abans d'arribar al consumidor, i després per la vesprada una xerra de Toni Conca que vos recomano també, que va ser molt interessant. De fet, Toni Conca, que és un dels ponents que tenim, no ve exactament a parlar sobre les epiotes, però és un expert en el tema de les epiotes. Hi ha diversos treballs publicats en els científics sobre les epiotes. Ja que a nivell de consulta també ens anirà molt bé la presència de Toni Conca.
A banda de les conferències i les ponències, crec que divendres, servirà per a classificar aquests bolets i també la gent que acudisca doncs podrà participar en una visita guiada en la qual s'explicarà, no?, les diferents espècies que s'han pogut agafar.
Correcte. El divendres el que fem és això, en un principi és muntar l'expo i després n'hi ha un grup de treball que ens dediquem a classificar els bolets, a identificar-los. La gent que ha vingut a l'Eixida, pues, si té qualsevol dubte, nosaltres ho aclarim, ensenyem a identificar. I, a més, tenim tant el dissabte tenim dos visites guiades, crec que tenim una a les 10:30 i altra a les 5, i diumenge tenim una altra visita guiada, crec que és a les 10:30 del matí. Tenim tres visites guiades, correcte.
Així que la gent que ho sàpiga, bueno, no ho hem comentat, serà a l'edifici Morú del Port de Castelló, no?, aquestes jornades.
Correctíssim, estàs en tot, sí. En l'edifici
Morú. És que m'he imprès el cartell, i clar.
Sí, bueno, et veig molt ficada, sí. Molt bé, així m'has tirat una mà, perfecte.
També, Candido, ens agradaria saber, no?, de les espècies que hi ha a la província, qual o quina ha estat l'última que s'ha identificat, no?, i que doncs, va ser l'última de les novetats hacia les terres castellonenques.
És un tema, la pregunta que em fas és un tema més pelegut i sí, més llarg de lo que pareix, perquè estem treballant ja no a nivell de província de Castelló o de Comunitat Valenciana, sinó a nivell de Península Ibèrica. Estem treballant precisament en tenir un arxiu que controli precisament tots els bolets que n'hi ha en el Castelló, t'he dit, sinó a la península, i estem treballant en això. És un treball a mig plaç, perquè diguem que la base de dades que n'hi ha ara a nivell de Comunitat Valenciana pues no està ni actualitzada, està una mica actualitzada, i estem treballant tots els micòlegs de, ja t'he dit, a nivell nacional, Portugal, inclús de part d'Europa, treballant en aquest tema, per a que tinguem una base de dades fiable i que puguem entendre, per exemple, aquesta pregunta que tu m'has fet, contestar-te-la de la manera ràpida i efectiva. Ara mateix és complicat. És complicat perquè n'hi ha fos, per exemple, que apareixen en la província de Castelló i no estan datats ni comunicats en cap post, no apareixen en cap base de dades. N'hi ha molt d'herbari particular i a nivell d'associació pues no existia res. Nosaltres en vam entrar com a directiva nova en les miques a partir de maig i estem treballant tot això. Poquet a poquet anirem enfocant l'associació cap a aquest aspecte. Sí. Estem en ella. De totes formes, ja t'he dit que serà molt interessant perquè n'hi haurà espècies, ja t'he dit que allí no està habituada a veure. Més d'una i més de dos que sorprendran, te ho assegure.
Doncs treball per davant a fer, no? Però suposem amb reptes sempre interessants. Ja per últim, Caldito, per a no furtar-te més temps, ens agradaria que convidares a la gent, no?, que es pugui apropar a aquestes jornades i, si vol, també, per què no, fer-se soci d'Esmicas.
Per supost. Des de l'Associació Micològica de Castelló incidim moltíssim en que les jornades estan enfocades cap a tot tipus de públic, per a gent que no estigui pues, acostumada al món del bolet, segur que s'atraurà i es pareixerà algo realment interessant. I, evidentment, vos convidem a tots a fer-vos socis dels micas. I ja t'he dit que la cultura micològica, la veritat que en Castelló tenim la sort de tindre molta riquesa micològica i quan t'arrimes t'enganxa i és molt xulo, molt interessant. Doncs, tu més que convidats.
Doncs esperem que la gent se sume també, perquè és també estar en contacte amb la natura. Càndido Sols, des dels micas, moltíssimes gràcies i que vagin molt bé aquestes jornades.
Un plaer i moltíssimes gràcies. Bon dia.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real don Benito Llorca Cortés. El entierro tendrá lugar hoy martes a las 4 de la tarde en la iglesia arciprestal. Velatorio en Tanatorio Vila-real. Camino Ermita junto a cementerio. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM, Radio Villarreal. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibetxi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José.